Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'anomenada Àrea Vallès s'està presentant aquesta hora en societat en un acte a Fira Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament i FEM Vallès volen posar a l'agenda política dels 60 municipis vallesans línies d'actuació per treure tot el potencial que té el territori. La connexió directa de les capitals per ferrocarril o la planificació de la mobilitat dels treballadors són dos dels cavalls de batalla que es posen sobre la taula. En la presentació de l'Àrea Vallès hi participen 120 representants d'entitats, institucions i agents socioeconòmics.
La família d'Helena Jubany, assassinada l'any 2001, fa una crida per aconseguir escrits, vídeos o arxius sonors dels sospitosos del cas.
Aquest material podria servir per reobrir-lo, tot plegat després que un estudi lingüístic demostri que la principal sospitosa, Montse Carena, no fos l'autora dels anònims rebuts per la víctima. Sheila Caral és responsable de Lingüistes Forenses. Són declaracions al programa Al Matí.
Per recollir textos d'altres sospitosos, perquè moltes de les anàlisis no s'han pogut fer perquè no teníem suficient mostra d'altres sospitosos. Per tant, si algú té textos, cartes, postals, el que sigui d'aquells moments d'altres sospitosos i ens ho fessin arribar, nosaltres estaríem encantats de poder fer una investigació d'aquests altres. I això sí que podria intentar reobrir el cas. Això sí que seria suficient evidència perquè indicaria a altres persones.
El cas d'Helena Jubany es va arxivar el 2005 i prescriurà d'aquí a dos anys.
I en esports, Antonio Domínguez marca un gol que de 148 minuts, la millor mitjana del Sabadell.
El jugador cedit pel Valladolid s'està confirmant com un dels grans encerts de la direcció esportiva i fins i tot s'està guanyant el sobrenom de Harry Potter.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen. Hem d'esperar algun tipus de canvi? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Jornada anticiclònica avui amb domini del sol, però amb bancs de boira a les comarques de l'interior, amb valls i fondalades de l'interior i també amb alguns intervals de núvols alts i prims. Sobretot destacar aquests bancs de boira que localment persistiran durant tot el dia a punts de la Catalunya central i també a l'àrea de Ponent. En aquest sector la temperatura màxima avui amb prou feines ha arribat fins als 10 o als 11 graus. A la resta del país, jornada doncs, amb un ambient una mica més suau al centre del dia, amb valors que fins i tot al litoral s'han situat entorn als 20 i puntualment als 22 graus. Demà, pocs canvis, domini de l'ambient assolellat, també amb alguns intervals de núvols alts i mitjans, que sobretot es faran més nombrosos durant la tarda, i també, novament, amb bancs de boira a les comarques de l'interior, amb valls i fondalades de l'interior del territori que, novament, podrien persistir durant tot el dia a la zona nord de Ponent i també a l'àrea de la Catalunya central. Demà, a diferència d'avui, es podran formar alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, més probables a la zona del Delta de l'Ebre durant el matí i durant tota la jornada a les comarques de Girona. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora tenim trànsit molt dens a la C58 amb 2 quilòmetres de cues a Terrassa en sentit Manresa, a Sant Quirze 2 quilòmetres més en sentit Barcelona, a Ripollet trobem problemes en els dos sentits i a Montcada 1 quilòmetre de retencions en sentit Barcelona. A la B30, a Barberà i a Cerdanyola trobem congestió per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits i a la P7 a Barberà per accedir a la B30 hi ha problemes en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre el Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell vol impulsar l'àrea Vallès. Amb aquesta proposta, la ciutat acull avui la presentació del manifest Som Vallès, que vol posar sobre la taula la creació d'una entitat supracomarcal per tractar el Vallès com una unitat. En la trobada que s'està celebrant ara mateix a Fira Sabadell, assisteixen tècnics, representants de FEM Vallès, així com polítics encapçalats per l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant. Allà hi ha el nostre company, l'Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. En total hi participaran representants dels municipis de Matadepera, de Sant Quirze del Vallès, de Santa Perpètua, de Cerdanyola, el president de FEM Vallès i també representants municipals de Sabadell. L'objectiu de la trobada és crear una gran àrea de cooperació supramunicipal del Vallès. Reclamen la institucionalització de la zona de les dues comarques. Parlen d'una aposta conjunta i que és necessari millorar l'eficiència i l'eficàcia de les administracions que hi actuen. Per posar només unes dades damunt de la taula, les comarques vallesanes sumen 1,3 milions d'habitants i representen el 17% del PIB català. Malgrat això, denuncien que mai s'ha tractat com una unitat, ni s'ha pensat així. I, per exemple, destaquen que les tres capitals, Terrassa, Granollers i Sabadell, no estan connectades per cap línia ferroviària. La plataforma Som Vallès i els responsables polítics que insten a que això es faci una realitat demanen ara a la Conselleria d'Administracions Públiques a prendre en consideració la proposta que avui es presenta a Fira Sabadell.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
No deixem l'àmbit econòmic perquè l'atur cau a Sabadell durant el mes de novembre, confirmant així la tendència a la baixa que s'ha repetit al llarg d'aquest 2018. El Vallès Occidental, en canvi, ha crescut l'atur aquest novembre, sumant a les seves llistes 558 vallesans més. A Catalunya també augmenten el nombre de catalans sense feina, que ja se situa a la xifra de 394.000 persones desocupades. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Baixa l'atur registrat a Sabadell. En concret, 99 persones han trobat feina durant aquest mes de novembre. Ara mateix hi ha 12.593 persones desocupades a Sabadell, una xifra inferior a la del mes d'octubre. Des de principis d'any, la tendència de l'atur ha estat a la baixa. Amb tot, des del mes de novembre de l'any passat, han trobat feina 880 sabadellencs. En l'àmbit del Vallès Occidental ha crescut l'atur durant aquest mes de novembre. 558 persones s'han sumat a les llistes de l'atur durant el mes passat, el que suposa un total de 49.173 persones sense feina. Tot i que si mirem respecte a fa un any, 3.775 vallesans s'han incorporat al mercat laboral. A Catalunya l'atur ha pujat en més de 3.200 persones. Actualment hi ha més de 394.000 catalans sense feina, el que suposa el menor increment en aquest mes des del 2015.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Nou fil per estirar en el cas d'Helena Jubany, assassinada a la ciutat l'any 2001. L'estudi d'una investigadora del laboratori SQ Lingüistes Forenses determina que la principal sospitosa de l'assassinat, Montse Careta, no seria l'autora dels anònims rebuts per la víctima i que la van portar a la mort. Ara, des del laboratori i la família de Jubany i Careta fan una crida per aconseguir textos, vídeos i arxius sonors dels altres sospitosos per tal de reobrir el cas, arxivat des del 2005 i que prescriuria d'aquí a dos anys.
La família de la víctima i de la principal sospitosa coincideixen en apuntar que la investigació no va ser rigorosa i que no es van estirar de tots els fils que hi havia oberts. El germà de la víctima, Joan Jubany, denuncia que la investigació, que es va allargar durant anys, no es va fer de la manera correcta. Són declaracions al programa Al Matí.
Un punt de rigorositat li va faltar a la investigació. Potser falta de mitjans, potser doncs, que algun equip especialitzat és qui hauria d'haver agafat el cas en lloc de deixar-ho en mans de l'equip de Sabadell. I el que sí que ens va sobtar més doncs, és que a nivell judicial jo m'atreviria a dir que hi va arribar a haver obstrucció a la justícia per part del jutge instructor del cas, precisament.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la germana de la sospitosa Imma Careta, que assenyala directament una mala praxis del jutge.
Es va tancar en banda sempre, es va tancar en banda quan se li demanava doncs, qualsevol altra prova o se li aportava alguna informació, alguna cosa, ell no, inamovible, no? Era allò perquè ell ho deia i no... És més, no admitia ni que li diguessis altres coses ni... Es va tancar en banda, jo diria que és la paraula, es va tancar en banda a demanar, i a més havia això, que havia aquesta sensació, que el Joan l'ha explicada molt bé, que anaves amb ell i després havia una descoordinació total amb la policia.
Tant els familiars de Jubany com els de Careta defensen que no seria la sospitosa qui hauria llançat Helena Jubany d'un quart pis mentre estava sota els efectes de les substàncies que li van subministrar. A més, totes dues assenyalen l'aleshores parella de Careta com a principal sospitós.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La unitat d'hospitalització domiciliària del Taulí, en marxa des de fa 20 anys, atén entre 800 i 1.000 pacients anualment. El servei ofereix una cinquantena de llits virtuals, l'equivalent a una planta del centre, per atendre els pacients que necessiten un tractament i seguiment de professionals sanitaris, però que no requereixen fer ús de les instal·lacions de l'hospital.
En total, una desena d'infermeres i metges formen part d'aquesta unitat, que juga un paper clau en moments de pics d'urgències, sobretot en l'atenció a pacients amb problemes respiratoris. Ho ha explicat al programa Al Matí la infermera del servei, Eva Sánchez.
A la nostra unitat té preferència el pacient d'urgències. O sigui, si hem de triar dintre, penseu que som 50 llits virtuals, val? Llavors, si hem de triar entre un pacient que està en la planta i un pacient que està a urgències, té preferència el pacient d'urgències i els pacients d'hospital els hospitals de dia de crònics.
L'hospitalització domiciliària està pensada per als pacients estables, sense dolor i pels quals no suposi un risc rebre el seguiment des de casa. L'ingrés és voluntari i es dona el cas que els pacients joves i els cuidadors joves de persones grans són els que l'accepten millor. Més enllà de l'atenció més directa, els professionals de la unitat d'hospitalització domiciliària també tenen una utilitat pedagògica. D'una banda, segons van comprovar en un estudi realitzat de forma conjunta amb altres hospitals catalans, els pacients tenen una duplicitat de tractaments. En aquest sentit, els professionals de l'hospitalització domiciliària poden ajudar a detectar aquest fenomen i assessorar els pacients. Sánchez també assegura que hi ha hàbits molt nocius que no són detectats a la consulta, com el fet que un diabètic prengui suc de fruites processat pensant que no té sucre.
L'Escola Pia de Sabadell celebra 200 anys amb moltes activitats programades durant aquest curs.
Actors, malabaristes, fills de la modernitat, programadors, mestres, advocats, de mil professions.
El centre educatiu celebra el seu bicentenari tot fent un repàs de la seva història, molt marcada pels conflictes bèl·lics viscuts a Espanya, que van obligar els exalumnes del centre a exercir de professors.
L'any 1818 neix a Sabadell l'Escola Pia, un centre educatiu que durant 200 anys ha volgut educar els seus alumnes mitjançant valors, com per exemple el treball en equip o el respecte. Una de les èpoques més complicades per l'escola, tal com explica el director Jordi Fontova, va ser durant la Guerra Civil Espanyola, quan van matar els escolapis del centre i antics alumnes de l'escola van haver d'acudir per fer de professors durant els anys que va durar el conflicte. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
D'esclatar la Guerra Civil, de fet, 7 escolapis són assassinats, són d'època, és una època convulsa, els escolapis són expulsats, però els dos dies, antics alumnes de l'Escola Pia tornen a l'edifici i tornen a fer classe. Es reconverteix o canvia el nom i es diu Institut Escola Cosío. És, crec, el primer institut escola que hi ha a Catalunya i l'únic que opera en aquells moments de guerra civil.
Per celebrar aquest bicentenari s'han preparat moltes activitats que tindran el seu acte central el pròxim 18 de maig.
Dos minuts per un quart de vuit, Sabadell s'ha bolcat amb l'última edició del Gran Recapte. La ciutat ha recollit 93.000 quilos d'aliments, igualant la xifra de la campanya de l'any passat. Mercè Calvet, directora del Rebost Solidari, ha explicat que amb aquesta quantitat de menjar es podran garantir les reserves de productes durant els pròxims 3 mesos.
També va en funció de les famílies usuàries que tinguem, però si anem al ritme que anem, doncs bé, 3 mesos segur que els podem cobrir. A veure, no de manera lineal, perquè bé, no recull linealment tots els productes que necessites per garantir els lots mínims, però bé, és un pulmó fantàstic.
Calvet ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta emissora.
On també ha explicat que ara comença la feina de classificació del menjar recaptat per tal d'elaborar els lots que després es distribuiran entre les 1.700 famílies usuàries de l'entitat amb seu a Torre-romeu. Calvet ha recordat que la xifra ha anat a la baixa en els darrers anys, ja que s'havia arribat a pics de fins a 2.400 famílies usuàries. Això sí, reconeix que hi ha moltes persones a les quals els hi costa molt sortir d'aquest cercle.
Hi ha unes famílies que són bastant cròniques, doncs per diferents situacions familiars, personals, etc. Però hi ha una miqueta de tot. També hi ha persones, doncs, que fins ara, doncs, tenien una situació, o fins fa uns anys tenien una situació, doncs, bona, que podien, doncs, fer front a les seves despeses o a la seva alimentació, etc., etc., educació dels fills. Però bé, el tema de la crisi, doncs, ha causat estragos, no? I molts n'han pogut sortir, però n'hi ha uns quants, bastants també diria jo, doncs que els costa més, no?
Sabadell ha contribuït amb aquestes 93 tones d'aliments a assolir els 4 milions i mig de quilos de menjar recollits arreu del país en el marc de la desena edició del Gran Recapte organitzat pel Banc dels Aliments.
I aquest migdia s'ha signat un dels acords de patrocini més importants per als castellers de Sabadell. L'empresa local Infolabs ha decidit fer estable la col·laboració que van iniciar en el concurs de castells de Tarragona d'aquest octubre i s'ha convertit en el principal patrocinador dels saballuts fins a finals de l'any que ve.
L'empresa dedicada al software i a les solucions informàtiques s'ha convertit en el principal patrocinador dels saballuts amb una col·laboració de 9.000 euros. L'aportació ha de servir per al desenvolupament de les seves activitats fins al desembre de 2019, any en què les dues organitzacions celebren els 25 anys. El gerent d'Infolab, Jordi Lloret, ha destacat els valors dels castellers com a motivació per col·laborar-hi.
A Infolab ens sentim plenament identificats amb aquests valors. Som una empresa de software i serveis informàtics i el nostre principal actiu són les persones. Tenim com a base del nostre treball aquests valors. Juntament amb el compromís amb els clients, és la part més important del nostre èxit.
Per la seva banda, el president del Saballut, Joan Carles Sánchez, ha explicat que l'entitat buscava un referent en l'àmbit privat i que l'han trobat amb aquesta empresa.
Ser una part més de la xarxa que hi ha en aquesta ciutat on l'àmbit econòmic té un pes específic. Nosaltres necessitem l'àmbit econòmic i creiem que li podem aportar a les empreses que estan dintre d'aquest entorn econòmic, doncs els nostres valors, la nostra forma de fer i de treballar, com deia ara el Jordi.
La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, ha compartit aquesta visió de l'exalcalde i ha desitjat que aquesta col·laboració perduri en el temps.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio.
Descobreix la màgia de la comunicació, gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva, la ràdio la faràs tu. Kids FM,
t'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio L'Art.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i els Reis Max. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
El Club del Viatger us convida a la presentació dels seus viatges per al 2019. Descobreix els viatges més apassionants, culturals, musicals i, pels més aventurers, llargues distàncies. T'ho explicarem tot el dimarts 18 de desembre a les 6 de la tarda a la Fundació Antiga Caixa Sabadell, al carrer d'en Font 25. I per finalitzar, prendrem tots un pica-pica. Apunta't al teu viatge durant la presentació. Tindràs un 5% de descompte. Confirma la teva assistència al 93 766 5996. I per estar més a prop, col·laboren amb nosaltres Viatges Equador de Sabadell Centre i Eix Macià. Amb el Club del Viatger, tot el món per a tu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat. Medalla d'or de la Generalitat per Forcadell, Viver i Pissunyer.
El govern els premia per la seva trajectòria i el seu compromís amb el país, en concret a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, per la seva destacada trajectòria a la defensa dels drets humans, el parlamentarisme i les llibertats fonamentals. Per una altra banda, l'executiu ha reconegut a l'expresident del Consell Assessor, Carles Viver i Pissunyer, per honorar a un dels referents del dret i la magistratura del país i amb un clar prestigi internacional.
Quim Torra ha presentat una querella contra Juan Marín.
El president de la Generalitat es querella contra el candidat de Ciutadans a la presidència de la Junta d'Andalusia. Els motius són injúries i calúmnies per haver-li dit racista, colpista i que havia insultat els andalusos en plena campanya electoral. La querella s'ha presentat al Tribunal Superior de Justícia Andalús.
Llum verda a la compareixença de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras a la Comissió d'Investigació sobre l'aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya.
Així ho ha aprovat avui el Parlament, amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Esquerra i Comuns, i el vot en contra de PSC Units. Els diputats els han citat com a testimonis durant la votació del pla de treball de la comissió.
Pedro Sánchez defensa eliminar la inviolabilitat del rei en una reforma de la Constitució.
Així ho ha apuntat en una entrevista televisiva a diversos canals internacionals, on també s'ha mostrat convençut que Felip VI donaria suport a la modificació.
Però jo estic convencido de que el jefe del Estado y yo, desde el punto de vista de lo que represento como presidente del gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
En tot cas, el president del govern espanyol ha avisat que una reforma d'aquestes característiques implicaria tocar aspectes fonamentals del text i, per tant, necessitaria obligatòriament un referèndum i la seva aprovació per part de les Corts.
I la presidenta de la Junta d'Andalusia en funcions, Susana Díaz, rebutja dimitir després dels mals resultats a les eleccions de diumenge.
En una entrevista a la SER, Díaz ha respost al secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, que ahir suggeria una renovació a la Federació Andalusa.
Se regenera aquello que está degenerado. Y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador, que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza de más de un millón de andaluces es porque esos andaluces confían en un partido, como les decía, decente, honesto y trabajador, del que me siento profundamente orgullosa.
Tot i guanyar els comicis, Díaz té molt difícil governar, ja que el PSOE va perdre fins a 400.000 vots i la dreta té majoria.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ho dèiem en titulars, Antonio Domínguez s'ha guanyat a pols el sobrenom de Harry Potter al centre d'esports. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'andalús suma 3 gols en el que portem de temporada, demostrant el bon colpeig que té. Des de dins del vestidor del Sabadell ja l'han rebatejat amb el nom del mag.
De tota la plantilla és qui té la millor relació de gols per minuts jugats, amb una diana cada 148 minuts sobre la gespa. L'última més, de molt vella factura, el de falta directa diumenge passat contra l'Hèrcules. El de Punta Umbria explica d'on sorgeix el seu sobrenom.
Branzu, ¿no? El utillero, que es un fenómeno, ¿no? Que siempre está con el tema de la magia, que si soy un mago, tal, pero bueno, al final salgo al campo, intento hacer mi fútbol, que con el que intento disfrutar yo y que disfruten los demás.
L'utiller Jordi Branzuela, de la seva banda, confessa que és una de les bromes internes del vestidor i que tot ve de la molta qualitat que té Domínguez a les seves botes.
Siempre a la que ve un balón suelto o hace una filigrana o le pega de exterior o le pega de rosca, todo empieza así. A la que ve un balón suelto me dice Branzu, déjala que la pongo dentro de la portería, y chuta y la pone dentro de la portería. O está en el córner, déjala Branzu que ya la meto yo en la portería, y chuta y la pone en la portería. Es un mago, tiene una calidad enorme y tiene una zurda de caviar.
El sobrenom de Harry Potter, però, no és nou al centre d'esports.
Fa més d'una dècada, a les retransmissions de Ràdio Sabadell, els gols d'un altre especialista, els xuts de falta com Antonio Cañadas, ja es narraven amb aquest apel·latiu. Avui el Murcia ha estat un dels protagonistes del programa Hotel Suís.
Que meta muchos goles con esa camiseta, porque la gente de Sabadell se lo agradecerá y se acordarán de él, pues siempre. Ya te digo que el cariño que me profesa la gente allí es recíproco y yo encantado.
tot en el dia de descans de l'equip arlequinat. Demà el Sabadell tornarà a la feina centrat en la visita de diumenge a 5:45 a Castelló.
El Pavelló del Nord ha estat l'escenari de la presentació de la desena edició del Top Bàsquet Ciutat de Sabadell, un torneig que se celebrarà a nostra ciutat del 7 al 9 de desembre i en el qual participaran prop de 600 nens i nenes i 50 equips d'arreu de l'estat. Seran la categoria mini infantil. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un torneig molt consolidat i que va més enllà del món del bàsquet. Un clínic per entrenadors, promoure l'esport saludable i oferir una mostra de bàsquet inclusiu són d'altres elements que formaran part d'aquest Top Bàsquet. Francesc Marlaska, coordinador general del torneig.
Tenim el bàsquet inclusiu. Comptem amb la participació de Global Bàsquet, que quan acabin les finals i abans de la cerimònia de clausura farà una exhibició d'un partit de bàsquet inclusiu en cadira de rodes, en el qual doncs, això volem situar-lo en prime time, quan tenim tot el pavelló ple, de dalt a baix, amb totes les famílies, tots els jugadors, per fer-se partíceps i per donar més difusió a l'event, i en el qual volem demostrar que aquests jugadors també doncs, tenen molt a dir en el bàsquet i en el món de l'esport.
Les finals es disputaran diumenge al Pavelló del Nord a partir de 12:45 del migdia. Està confirmada la presència d'aquí com a l'Estudiantes de Madrid, la Penya i el Maristes del Màlaga, entre d'altres, així com dels clubs de la ciutat, el Bàsquet Pia i el Natació Sabadell.
L'inici de temporada del Global Bàsquet a primera divisió deixa una estadística curiosa. L'equip sabadellenc de bàsquet en cadira de rodes acumula 2 victòries fora de casa i 2 derrotes al Pavelló del Nord, on també cauen en picat els percentatges de tir.
El Global va tornar a perdre dissabte, en aquest cas per 49-61 davant les Rozas, l'equip hereu de l'Alcorcón, un dels ferms candidats a l'ascens. Òscar Trigo, tècnic de l'equip, ha demanat replantejar la situació i canviar de pista per poder entrenar en un lloc en les mateixes condicions que després es trobaran en un partit.
El plantejament inicial és intentar aconseguir, bueno, mantenir el que tenim, perquè ara no podem canviar, no? Però de cara a un futur hem de prendre decisions, i hem de prendre la decisió de que possiblement hem de canviar l'estructura, perquè els equips o els rivals que tenim davant són rivals amb molta entitat, amb molta capacitat de joc, i nosaltres hem de potenciar tots els aspectes perquè el nostre cas sigui un fortín, i no ho és.
El Global Bàsquet ha estat històricament vinculat a Sabadell, primer amb el Sant Nicolau. Tot i que tenen la intenció de quedar-se a la ciutat, Trigo ha reconegut que tenen sobre la taula una oferta de Terrassa.
I sense deixar la cistella, el Bàsquet Pia ha trencat una ratxa de 6 derrotes consecutives a Copa Catalunya. Els de Jaume Prat van sumar la tercera victòria de la temporada, un contundent 68-92 a la pista del Bàsquet Sitges.
Un triomf que permet als escolapis marxar de l'últim lloc de la classificació. El màxim anotador del partit va ser Damià Paez, autor de 25 punts. De fet, l'equip sencer va tenir un encert del 50% en triples. Paez admet que la puntuació no és l'habitual.
Sí, vull dir, l'encert que vam tenir, potser el que no havíem tingut fins ara va sumar-se tot en aquest partit. La veritat és que són uns percentatges molt alts, fora de lo normal, també s'ha de dir, i ens van ajudar en la victòria. Evidentment, són 92 punts que són difícils de superar.
La victòria deixa la Pia amb un balanç de 3 victòries i 7 derrotes, empatat amb 4 equips més. Els escolapis no tornaran a jugar fins al cap de setmana del 15 de desembre, quan rebran el pavelló del carrer Garcilaso al Reus.
I Luar Gràcia s'enfrontarà demà passat a la selecció de Qatar. Serà la cloenda del 65è aniversari de l'entitat. Salvador Gomis, president verd i blanc, creu que es tracta de recuperar una tradició.
Per nosaltres és recuperar una altra vegada aquest ritme de partits internacionals que havíem tingut durant una època, doncs, de cara doncs, al nostre soci, el simpatitzant d'handbol, per veure handbol d'un altre nivell, no?
L'entrenador del conjunt qatarià és un autèntic mite de l'handbol de casa nostra.
Valero Rivera, entre d'altres coses, ha portat aquella selecció el títol de campió asiàtic. Serà un repte amb majúscules per a un equip l'ara entrenat per Gerard Gomis i Cesc Borrell, que ja s'ha enfrontat al Granollers de Sobal durant aquesta commemoració. Tot plegat en un aniversari que arriba amb reptes de futur ambiciosos. Així valora Gomis l'actual moment del club.
És cert que ha coincidit amb una època de canvi, una època amb la que ens hem, diguem, avorrit d'estar sent mediocres, i hem volgut sortir d'aquesta mediocritat apostant fort pels nostres equips a tots nivells, des dels més petits fins als més grans.
Dijous a les 7 del vespre arrencarà al carrer Boccaccio aquest duel de cluenda del 65è aniversari de l'OAR Gràcia davant la selecció de Qatar.
I un últim apunt, Iker Pajares busca ser a la final de l'Open de Miami per seguir escalant llocs del rànquing mundial. Avui el jugador d'esquaix sabadellenc número 65 del món ha marxat camí dels Estats Units.
El del Malibu Esportiu és el cap de sèrie número 2 a Miami i, per tant, no té marge d'error si vol seguir millorant el rànquing.
Objectiu, arribar a la final, ja que és una miqueta arriscat si no aconsegueixo passar a les semifinals per tema de punts i de rànquing. Així que em plantejo com a objectiu arribar a la final i a veure si em puc endur el títol i tancar aquest any amb una victòria.
En les últimes setmanes, Pajares ha participat a Qatar i al Pakistan en dos campionats d'important dotació econòmica i amb els millors jugadors del món. En tots dos casos, el del Malibu Esportiu va passar la primera ronda, però va caure vuitens de final per 3-1.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 4 de desembre. Tornem amb més informació demà a partir de les 9 del matí, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler i a les 9 el Xocolat Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.